Hola, molt bon dia, us parla Alfonso Reig. Us donem avui la benvinguda a un informatiu especial en el que farem memòria de les notícies més destacades que ens ha deixat aquest 2012 a la nostra comarca. La veritat és que l'any ha donat per a molt i, malauradament, no tot ha estat bo. En qualsevol cas, hem escollit 12 informacions sabent que en podrien ser més i en podrien ser d'altres. Sigui com sigui, comencem a fer memòria, comencem a repassar la gent i els fets que han estat protagonistes en els darrers 12 mesos al Priorat. La crisi econòmica ve marcant l'agenda de tothom en els últims temps i especialment s'ha fet notar en les administracions. El Consell Comarcal, immers en un pla de sanejament per reduir el seu deute, feia públic al març la necessitat de reduir també la plantilla de la institució, una reducció que afectava 7 treballadors i que el president del Consell, César López, justificava de la següent manera.
Les mesures de reestructuració que s'estudien són del tot necessàries per tal de garantir la prestació amb qualitat dels serveis a la comarca, que és la raó de ser d'aquesta institució. Darrere de les mesures hi ha una davallada dels ingressos provenents de les administracions superiors. Tothom sap que la Generalitat no paga, ells s'excusen en que de Madrid no els hi arriba, però bueno, aquí els finalistes som nosaltres, si nosaltres no ens arriba no podem pagar proveïdors, etc. etc. A tall d'exemple, tan sols a la partida econòmica corresponent al Fons de Cooperació Local, que el Consell Comarcal rep periòdicament, o sigui, cada mes, pel seu sosteniment i que és bàsica pel seu funcionament, s'ha vist reduïda en més d'un 20%.
Tampoc s'escapava l'Ajuntament de Falset del Tràngol que suposa no rebre quan toca les transferències de la Generalitat. A més, en el cas del consistori falsetà, es trobava amb dificultats afegides i és així despeses sobrevingudes, com els més de 400.000 euros que li tocava pagar en concepte de l'expropiació de la casa de Calpàmies, el doble del que havia estat la taxació inicial. Més enllà d'això, però, com dèiem, el dia a dia s'ha convertit en un joc d'equilibris. Sentim l'alcalde de Falset, Jesús Torralba.
La complicació fonamentalment ha vingut per la manca de tresoreria, la manca de liquiditat. Des d'un punt de vista estrictament pressupostari, penso que s'ha controlat bastant la despesa, vull dir que anem en funció del que estava previst, però des d'un punt de vista de tresoreria la veritat és que ho estem passant molt malament, bàsicament perquè no rebem les transferències que hem de rebre i bàsicament i fonamentalment són de la Generalitat. Per tant, en aquests moments la nostra, el deute que té la Generalitat amb l'Ajuntament de Falset s'apropa al 1,5 milió d'euros. Amb un pressupost de 3 milions, la veritat és que és el 50% el que ens fa que hem de fer molts equilibris per poder pagar amb una certa normalitat.
Les administracions, és més que evident, no són les úniques que han notat la crisi. Les xifres de l'atur així ho demostren. A la nostra comarca l'any s'ha tancat amb més de 600 aturats, després d'arribar a xifres rècord, amb una forta incidència en el sector serveis i en el col·lectiu d'aturats de llarga durada. De fet, les comarques tarragonines són les que pitjor han entomat la crisi. Les pime de la província són les menys competitives, les menys productives i les menys rendibles. Així explicava Moisés Bonal, responsable d'estudis de PIMEC, les desavantatges de les nostres empreses.
Sí, efectivament, per dir-ho d'alguna manera, no? Com fa uns anys l'Euríbor era la referència del cost del finançament, avui tenim l'Euríbor que se situa al 0,6%. Aquest indicador ha deixat de ser referència pel cost de l'endeutament i el que sí que incideix de forma molt important és el diferencial amb el bo alemany, el que en diríem la prima de risc, que se situa per sobre els 4 punts. Això vol dir que amb les mateixes condicions, una pime tarragonina del Priorat catalana obté l'endeutament 4 punts més car que una pime alemanya que es dediqui al mateix. O sigui, ja partim amb una situació competitiva negativa, només de començar.
Tornem a l'Ajuntament de Falset perquè, a banda de les dificultats econòmiques, s'ha trobat també amb la dificultat afegida de recompondre en diverses ocasions l'equip de govern. Entre altres coses, per les renúncies d'alguns regidors en el que portem de legislatura d'ençà de les darreres eleccions municipals, però també per la crisi interna a Independents per Falset. Al juny, aquesta crisi interna acabava amb la sortida de dos dels seus regidors, Albert Comte i Lluís Miró, cap al grup mixt. Es mantenien, però, al govern. La sortida comportava que César López quedés com a únic regidor del grup i que passés a l'oposició. Sentim ara, però, com Albert Comte plantejava la seva sortida dels Independents per mantenir-se al govern de l'Ajuntament de Falset.
El grup va decidir que volia passar a l'oposició. Vam fer tindre una sèrie de reunions, en concretament tres, on es va decidir que el grup volia passar a l'oposició, que no deien que no teníem que estar en l'equip de govern. Tant el Josep Lluís com jo tenim responsabilitat dins de l'equip de govern, estàvem treballant juntament amb tots els, la resta de regidors, socialistes i convergents, ens hi trobem a gust treballant, el fet és el que vam vindre a fer, i per tant doncs, bueno, doncs, tindré que decidir doncs, passar-nos al grup mixt. A nivell d'Ajuntament no, a nivell d'Ajuntament no hi ha d'haver cap problema, o sigui, tenim el suport de l'alcalde, tenim el suport de la resta de regidors, nosaltres seguirem treballant pel poble, que és el que vam dir que faríem a principi de legislatura, i ja està, tot segueix igual.
Canviem d'Ajuntament i canviem de problema, i en aquest cas passem a un que ja fa temps que s'arrossega. És el que enfronta els municipis del Topograp, Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta el reclama més de 170.000 euros en concepte de la infraestructura del servei de subministrament i més de 90.000 en concepte de cànon. Els alcaldes es neguen a pagar i denuncien que l'aigua que marxa és per a usos no prioritaris i que això perjudica el territori en benefici d'altres zones. Ho explicava l'alcalde de Torroja, Jordi Aixalà.
El que estan fent és un trasbàs de conques. Això està prohibit per la Unió Europea. Està prohibit per tots els tipus de reglament. No es pot fer mai un trasbàs de conques i aquesta aigua s'utilitza per la indústria i per l'agricultura a la zona de Reus, Tarragona, la Selva del Camp, etc. I en canvi nosaltres, que aquí podríem donar-li un ús amb aquesta aigua per la nostra agricultura i per la minsa indústria, se'ns nega aquest recurs i això perjudica la nostra petita indústria, perjudica molt el nostre ús de boca i perjudica moltíssim la nostra agricultura.
I de l'aigua al foc, el que es declarava a Cabassers a finals de juny i que cremava un centenar d'hectàrees en ple parc natural de la Serra de Montsant. El foc va afectar principalment prats secs i una zona boscosa de pi blanc, tot i que des del Parc Natural afirmaven que l'impacte visual era evident, s'intentava trobar la cara positiva al succés. Sentim Neus Miró, coordinadora del Parc Natural de la Serra de Montsant.
Aquesta zona, quan nosaltres estàvem redactant el que era el pla especial del parc, l'havíem considerat com una zona de corredor natural de connexió entre el que seria la serralada de Montsant i tot el que seria la vessant de la zona de la Figuera, vull dir, era un corredor ecològic, no? Per tant, era bastant important. El que sí que podem assegurar és que no ha afectat a cap zona de nidificació ni a cap zona de reintroducció dels projectes que portem al parc a nivell de tortugues o d'altres elements, i que no hi ha cap zona o geozona d'interès i que tampoc ha afectat cap arbreda monumental, no?
I parlant dels valors naturals de la comarca, aquest 2012 passarà definitivament a la història de la comarca per ser l'any en què finalment s'assignava la Carta del Paisatge del Priorat. Quedava al seu darrere un llarg procés de més de 8 anys i per endavant els compromisos amb el paisatge de la comarca d'administracions i entitats públiques i privades. Un ampli consens que destacava el llavors conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder.
I això el territori ho entén, i entén que val la pena preservar-lo. Evidentment que el Priorat pot aspirar a tenir més indústria i pot aspirar a incloure serveis, però tot això preservant en tot moment aquest gran valor que la comarca entén que és un element de desenvolupament econòmic clau i que si es malmet, aleshores aquesta possibilitat de generar arrelament en el territori, de generar creixement, desapareixeria. Vull subratllar que el cas del Priorat és un cas, jo diria que quasi bé únic, no? Perquè fixeu-vos que les comarques de muntanya del sud d'Europa pateixen un procés de despoblament acceleradíssim i generalment estan en regressió i en canvi el Priorat ha aconseguit en els últims anys donar la volta en aquesta realitat i una comarca que estava envellint-se, on la gent jove volia marxar, és una comarca que ha aconseguit no només doncs, arrelar la població sinó recuperar-la.
En clau de país, l'any 2012 serà recordat també per la manifestació de la Diada a Barcelona, manifestació que era el resultat del moviment endegat mesos enrere per l'Assemblea Nacional Catalana a totes les comarques. La nostra no era una excepció i es creava Priorat per la Independència. Roger Terrades, coordinador de l'ANCA al Priorat, valorava la resposta de la comarca i l'augment del sentiment independentista.
Jo crec que sí, el sentiment hi era, però moltes persones de vegades, per moltes raons, doncs allò, aquella expressió tan clara, jo voldria però no ho veig possible, amb tota la situació que estem vivint ara, ha fet que totes aquestes persones ara ja ho vegin possible. I aleshores, evidentment, la resposta de la població és molt esperançadora I t'anima quan estem fent tot aquest treball, que vegis que la població respon i connecta perfectament amb el que li estàs explicant, malgrat que plantegin dubtes i malgrat que plantegin preguntes, perquè malament aniria si no fos així.
La manifestació de l'11 de setembre acabava mesos després conduint Catalunya a unes eleccions. Al Priorat s'imposava Convergència i Unió, Esquerra doblava la representació i se situava com a segona força, i el PSC es desinflava com ho feia a la resta de Catalunya. En tot cas, en clau comarcal, el més significatiu va ser la irrupció de la CUP, que amb més de 500 vots es col·locava com a tercera formació amb més suport al Priorat. L'èxit d'aquesta irrupció calia trobar-lo en la tasca feta pels moviments de l'esquerra independentista a la comarca en els darrers anys. Ho explicava Damià Fàbrega, del nucli de suport a la CUP del Priorat.
Cal destacar que durant aquestes setmanes han fet 5 assemblees obertes amb un èxit de participació molt gran. Bé, estem molt contents de poder recollir tota aquesta feina que potser no com a CUP s'ha fet aquí a la comarca, però sí que s'ha fet a través de lo que són les organitzacions de l'esquerra independentista que porten treballant més de 5 anys aquí al Priorat. I després de tot aquest temps, doncs, creiem que aquests resultats no són flor d'un dia i són el fruit de tota aquesta feina que hem fet durant aquest temps.
Aquest 2012 serà recordat també pels aniversaris que s'hi han celebrat. El més significatiu fa pocs dies, el centenari de la cooperativa Falset Marçà. 100 anys d'història que parlen, però, de futur, de viabilitat del model cooperatiu, de ganes de seguir endavant, com manifestava el president Josep Maria Cots.
De fet, la cooperativa està en un bon moment, tot i que, doncs, clar, els problemes, com qualsevol empresa del món l'està acusant, no? Està acusant, doncs, bueno, la poca disponibilitat de la gent a comprar productes com els nostres, però a pesar de tot podem estar satisfets de que, bueno, el mercat va tirant i que la producció que tenim la col·loquem tota. Ara bé, has d'ajustar molt els pressupostos, has d'ajustar molt la despesa i has de buscar la màxima viabilitat del treball perquè, bueno, a la que baixis la guàrdia en aquests moments tan complicats pot ser dramàtic, no? Per tant, la cooperativa hi arriba bé, tot i el moment en què buscava en aquest moment.
I en el món del vi també complia anys, uns quants menys, però també arribant a una xifra significativa, la de Montsant. Celebrava pels vols de l'estiu el seu desè aniversari, deixant clar que el pas fet en el seu dia va ser, segons el seu president Jaume Domènech, tot un encert en el que cal seguir apostant.
Tenim les tres condicions més importants, no? Que és la gent, que és el producte i que és el territori. I aquests tres elements, si se saben conjugar i se saben treballar i se sap treballar bé amb la seva comercialització, és un producte que tot ha d'anar avant i, per tant, com deia el Guardiola, això serà imparable. No? I la prova és l'ascendència que hi ha hagut amb tota la producció, que s'ha anat d'any rere any, ha anat aguantant, fins a arribar a la quantitat d'ampolles que avui dia s'estan embotellant. No?
Per últim, no volem acabar aquest resum sense fer un incís en esports. El Falset era notícia per haver lluitat fins al final per poder pujar de la tercera a la segona catalana després d'arribar amb opcions a l'últim partit de la temporada 2011-2012. Però també va ser notícia per les desavinences entre l'anterior junta directiva i l'Ajuntament de Falset, que es van traduir en un seguit de retrets com el que feia en el seu dia l'anterior president, Francesc Pi.
Jo entenc que aquest club necessita de l'ajuda de l'Ajuntament, se li ha demanat, entenc jo, bastant poc, però any rere any és un continu de que s'ha de pagar i jo sóc del parer que això ha de ser al revés, que com a mínim hem de rebre ajudes o com a mínim no tenir que ens posin pals a les rodes, com jo crec que ha sigut així. Llavors, pues, evidentment que són diversos factors, no sempre és un, però sí que jo crec que el motiu principal és el desgast que l'Ajuntament durant aquests 4 anys ha produït sobre la Junta del Falset Esportiu. Estan que nosaltres hem de pagar, que necessiten una justificació de cara al poble.
Doncs ja hem arribat al final d'aquest repàs a les notícies més destacades de l'any 2012, sabent, com dèiem a l'inici, que en podien ser més i en podien ser d'altres. Dit això, només ens queda desitjar-vos que tingueu bones festes i un pròsper 2013. Per la nostra part, ha estat un plaer poder apropar-vos l'actualitat comarcal un any més i un orgull poder seguir-ho fent. Gràcies per la vostra atenció, ens retrobem ben aviat.